L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, la no maternitat, amb Glòria Lavall i Mònica Conill. La Glòria és infermera especialitzada en obstetrícia i ginecologia, llevadora des de fa 25 anys, terapeuta en dol. Glòria, benvinguda, gràcies. Hola. Per ser amb nosaltres. I la Mònica Conill, doctora en psicologia, docent investigadora de la Universitat de Girona, especialista en dol. Mònica, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola a tothom.
La Glòria ha publicat Ser sense ser mare. Dius que la no maternitat pot ser un dol i dius: un dia qualsevol vaig saber que mai seria mare. Estava sola a casa amb una llum de tardor que omplia la sala on era i de cop ho vaig saber. Sense més, vaig tenir la certesa que mai seria mare. Així comences el teu llibre, on expliques que als 47 anys i després de 7 d'intentar-ho per totes bandes ho vas assumir.
Exacte, sí. Bueno, doncs sí, bueno, així comença el llibre i així ho recordo. Això va passar 2 anys després de deixar-ho d'intentar i com tu ben dius, vaig estar 7 anys intentant ser mare, des dels 38 als 45, però fins a aquest moment precís semblava que d'alguna manera màgica encara podria ser-ho.
Parles d'un dol que a la nostra societat no és molt present.
Sí, és, sí, perquè forma part de lo que considerem els dols desautoritzats. És com que la societat no t'autoritza a estar trista per aquesta pèrdua que per a tu és bastant real, perquè, bueno, en el meu cas vaig tenir 4 avortaments, però hi ha dones que tenen dol per no haver sigut mares i no han tingut aquest procés físic, no? No han estat mai embarassades, però sí que és un procés emocional i psicològic d'una vida que t'havies imaginat que tindries i que no tindràs, no? I això les dones estem molt avançades a pensar que un dia o un altre serem mares.
Efectivament, això en el teu cas va marcar un abans i un després. Nosaltres hem parlat aquí del dol perinatal, n'hem sentit parlar, vam dedicar un l'ofici de viure, però, com dèiem, no se'n parla del dol de les dones que volen ser mares i no ho aconsegueixen. En el teu cas, has viscut, per tant, el dol per una criatura que no ha arribat mai. Com es reconstrueix una vida quan cau una part del futur que havies imaginat?
Doncs, a veure, quan passa, estàs molt desubicada, no? Perquè realment havies posat molta energia en aquest somni en aquest desig i molt poca o gens en un altre tipus de vida. Llavors, jo ho vaig viure això, com que de cop et deixen com en un descampat, no? O sigui, tens llibertat, però és que no saps què fer. No saps com reconstruir-te la vida perquè havies invertit molt temps, molta il·lusió en aquest pensament de que tindries un tipus de vida que ja no serà, no?
Tu al llibre descrius tot el procés d'intentar ser mare amb una naturalitat que sorprèn per la cruesa dels intents i fracassos que vas haver de superar.
Sí. Clar, jo per una banda, el fet de que la meva professió sigui dintre de lo que és l'obstetrícia, jo sóc llevadora, com ben has dit abans, jo ho veig molt sovint a la meva rutina diària, laboral, no? De que hi ha molts embarassos que comencen però no tots arriben a bon port, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, puc parlar d'això amb una perspectiva laboral, però també perquè ho he patit a les meves carns, no? Per dir-ho d'alguna manera, però estic acostumada a veure aquest procés en altres dones també.
I veure néixer criatures quan tu no en podies tenir no era un dolor afegit?
Sí, clar, això és com tot, no? Estàs treballant. Clar, jo era llevadora abans que comencés tot el meu periplo, no? El meu procés, i clar, home, no em vaig plantejar mai deixar la professió perquè és una professió molt vocacional per mi, que m'omple molt en molts altres aspectes, però sí, reconec que en aquell moment quan jo estava en la meva busca d'embaràs i amb els avortaments i atendre la maternitat d'altres dones, doncs sí, va ser molt feixuc per mi, però ho vaig portar, penso, així, mirant enrere, que ho vaig portar força bé, i tenia, vaig desenvolupar molta resiliència per continuar. Sí.
I ara com estàs?
Home, ara estic superbé. Ara, clar, tot això va passar fa més de 15 anys. Jo tinc 61 anys a hores d'ara. I, bueno, veig que això em va passar i vaig aprendre molt de tot el que vaig... Bueno, vaig créixer molt. Hi ha un creixement com a persona perquè... dic, en el llibre parlo d'un concepte que és l'amor fati, que al final és com estimar la vida que tens amb tot el que t'ha passat. I a mi m'ha tocat això, no? I considero que em va... Bueno, va ser molt dolorós per mi, no? Perquè t'aboca un tipus de vida molt diferent que si hagués estat mare. Però a hores d'ara tot el que m'ha portat no haver pogut ser mare... a la creació del meu projecte, La vida sin hijos, moltes dones s'han acostat al projecte. Penso que ha sigut útil per moltes dones, per als seus propis processos. Tot això, fins i tot això d'escriure un llibre, no? Mai m'hagués imaginat que acabaria fent això. I pues, estimo la vida que m'ha tocat. Al final és això.
El llibre, com hem dit, Ser sense ser mare, és un testimoni a cor obert d'aquesta experiència de voler ser mare i no aconseguir-ho, una experiència de dol que afecta milions de persones i de la qual no es parla. Més aviat s'amaga la no maternitat, doncs, podem dir que és un dels grans silencis de la nostra societat. No se'n parla per vergonya de qui no ha pogut ser mare per evitar judicis, per culpa o bé per incomprensió. I per això, doncs, la Glòria, amb una experiència pròpia dura que explica tal com és, amb molta naturalitat, diu que ha escrit aquest llibre per ajudar les dones a simplement ser elles mateixes i a florir en la seva màxima capacitat sense l'espasa de Dàmocles, que representa tenir la maternitat sobre el seu cap. Tal com dèiem, Mònica Conill, no se'n parla d'aquest dol, tu que ets especialista en dol, dol de les dones que volen ser mares i no ho aconsegueixen, i del patiment que hi ha al darrere, durant, en alguns casos, durant molts anys, Mònica.
Sí, així és. Com molt bé comentava la Glòria, és un dol, és un dol desautoritzat, és un dol que socialment no està reconegut. I, per tant, si no es reconeix aquest dol, no se li pot donar l'espai que necessita per poder ser expressat, per poder ser compartit, per poder ser validat. I, per tant, perquè quan un té una experiència d'aquest tipus de pèrdua, doncs pugui fer tot el seu procés de reconstrucció, no? del seu propi jo i del sentit de vida que a partir del moment en què un se n'adona, no? que no podrà ser mare, doncs s'inicia tot aquest procés de dol.
A la teva pàgina web, Mònica, dius que el dol és més que un procés d'adaptació, és també un viatge de sentit i transformació interiors. Aleshores, com a experta en dol, com enfocaries aquests casos?
Bueno, d'entrada hi ha un trencament intern profund quan hi ha una pèrdua, no? Llavors, el que ens passa és que el nostre ego es trenca i tot que és una experiència molt i molt dolorosa, precisament aquest dolor que ve arrel del dol, és una clau. És una clau, no?, que ens convida a revisar, doncs, totes les creences que teníem sobre nosaltres mateixes, les creences que tenim, no?, sobre el sentit de vida i la creença que teníem sobre el nostre propòsit o la nostra missió de vida, no? A partir d'aquí, aquesta experiència de pèrdua permet contactar amb la teva veritable essència, amb el que realment tu ets, no? I a partir d'aquí tu pots comprendre, tu pots recollir els aprenentatges d'aquesta experiència i alinear-te realment amb el teu propòsit, no? Que com molt bé ha explicat la Glòria, doncs hi ha un creixement personal i també moltes vegades hi ha una aportació al creixement i al benestar dels altres, no? Llavors, acompanyem primer reconeixent, no? Reconeixent que hi ha un dol, legitimant-lo, donant espai a que es pugui posar paraules al que la persona està experimentant, el seu dolor, perquè sí que és cert que cada dona el viu a la seva manera, i a partir d'aquí doncs, és un procés, no? De reconstrucció de la identitat, més enllà de la maternitat i de connexió amb el propòsit de vida.
En aquest mateix programa, amb tu, Mònica, parlàvem del dol per un suïcidi, no? I de en què es diferenciava, diguem-ho, d'altres tipus de dol. I tu, me'n recordo que ens parlaves, no? Per exemple, dels sentiments de culpabilitat que acompanyen sovint els entorns de les persones que s'han suïcidat. Bé, ho dic també perquè si la nostra audiència vol recuperar el programa perquè creu que els pot ser útil, el trobaran al nostre web. Però en aquest cas, Mònica, quines diferències trobaríem entre un dol per alguna cosa que no ha passat, com la no maternitat i la pèrdua física d'algú estimat?
Bueno, en el cas de la no maternitat, no, el que hi ha és una... el que explora, per dir-ho així, és una absència paradoxal, no? Perquè no hi ha hagut una pèrdua física, cert? Visible, no? Als ulls dels altres. No hi ha la pèrdua d'algú que ha existit físicament, però el que sí que... però sí que ha existit a nivell mental i a nivell emocional, no? Hi ha un futur imaginat, una identitat esperada, una relació que no podrà encarnar-se, no? I llavors tot això genera molta, no? Molta tristesa, molta ràbia, molta culpa, enveja, no? A vegades vers altres maternitats que un no es troba en la seva vida, la buidor. I sobretot també el que et trobes és molta incomprensió a nivell social. No? Llavors és un tipus de dol en el que no hi ha rituals, i com que no hi ha el reconeixement extern, moltes vegades la dona que ho viu amb molta soledat, perquè és molt invisible, no?
I és conscient, la dona que ho viu, que està passant un dol?
Doncs mira, jo crec que això depèn, no? Sí que jo m'he trobat en que a vegades hi ha persones que venen, no? I t'expliquen tot aquest patiment, no? Associat a aquesta experiència. I quan els dius que estan vivint un procés de dol, és la primera vegada que prenen consciència de que això és així, no? Llavors, el fet de saber que estàs vivint un procés de dol, això t'ubica. I et dona comprensió, també, de tot això que estàs vivint, i també et dona un full de ruta. És a dir, sé on estic i sé cap on he d'anar i què és el que puc aconseguir, no?, fent aquest procés de dol, que no deixa ser aquest creixement i aquesta transformació del que també parlava abans la Glòria.
Sí. Estàs d'acord, Glòria, amb tot el que estàs escoltant de la Mònica Conill i sobretot en aquesta incomprensió social a la qual feia referència?
Sí, estic molt d'acord. Clar, per la gent plores alguna cosa que mai... perds alguna cosa que no havies tingut mai. Llavors la gent ho viu com on està el problema. Però per les persones que s'hi troben és molt... Sí que havíem fet un canvi mental i emocional amb aquest destí que és tan comú a les dones, perquè la maternitat és un guió de vida conegut i reconegut. En canvi, la no maternitat en aquesta societat, que també penso que té una mica a veure també la societat més patriarcal, no? En què ens hem criat tots, no? Que s'espera que les dones sempre siguin mares. Llavors, no poder complir aquest guió a vegades també és una mica diferent a altres dols, perquè hi ha com un... te sents que has fallat una mica el que s'esperava de tu com una femella, no?
En aquest sentit, Glòria, tu escrius que el que ve després d'intentar ser mare és un dolor callat, viscut en la intimitat, un dolor dissimulat, que plores al lavabo amb la porta tancada, escrius, abans de fer el cor fort i poder tornar a sortir sense que es noti res. Un dolor agut que ningú comprèn. Perds alguna cosa que mai has sentit. Per què tant de drama? Escrius, Glòria. Fins i tot tu mateixa et sorprens de patir tant.
Sí. Per això és tan important que ubicar la gent dient això, has tingut aquesta pèrdua i això ara estàs fent un dol. I això, com diu la Mònica, doncs et dona una esperança de que això no és per sempre. De que si tu fas el treball de dol, tornaràs a recuperar la teva alegria de viure, no? I tindràs unes altres il·lusions i uns altres... bueno, viuràs, no? Gaudiràs de la teva vida. i no a través de lo que podia haver estat, no? Una mica és per dir-ho d'alguna manera és com reconèixer que la teva vida també és important. No és tan important la vida d'altres persones que no estan aquí i no vindran.
Per tu, d'alguna manera, es va convertir, suposo, durant molts anys en el sentit, en el futur sentit de la teva vida, no? I de cop sí. Vas haver de, com si diguéssim, de buscar un altre sentit.
Sí, clar, durant molt temps estàs una mica paralitzada perquè... I és això el que tenen els dols que no són reconeguts, que tu no et permets treure aquestes emocions, aquests sentiments, perquè no estan, no reben bé. No és el mateix que quan tens una pèrdua d'alguna persona, la teva mare o el teu pare, no? Jo he tingut aquesta experiència i hi ha tota la societat, no? Els amics, la família, et venen i et donen el condol, o sigui, t'ajuden al tràngol, no? Això no, al revés. La gent et dona com solucions màgiques, et diuen, ai, però pots adoptar. Com si una persona que vol ser mare o pare sempre ha pensat tot, no? Totes les possibilitats. O et diuen, bueno, així tens més cèntims, així podràs viatjar més, així... Agafa un dels meus i ja veuràs com de seguida me'l tornes, que se't passa. Són comentaris molt, molt cruells i que no ajuden. T'enfonsen més i el que et fan és que ja no ni tan sols treguis aquestes emocions o per por a ser jutjada o... Bueno, intentes com passar-ho en solitud.
Sí. Què en pensa la Mònica Conill d'aquesta incomprensió que hi pot haver social, al voltant d'aquest dol que no es considera ni tan sols un dol i, per tant, de les dificultats de la persona que l'està travessant?
Doncs precisament que tots aquests comentaris, no?, que són un intent d'ajuda, que no ajuda, tot aquest silenci, no?, que envolta quan un està en aquest procés, doncs això dificulta doncs, que tu puguis integrar aquesta experiència, no?, i puguis trobar de nou el sentit a la teva vida, no?, amb això. Llavors, per això és tan important poder crear espais segurs on les dones puguin compartir tot això que estan vivint i tot això que estan sentint, no?, en aquest tipus de pèrdua, el que són els grups d'acompanyament, d'acompanyament al dol, no?, específics, doncs són una oportunitat precisament per fer tribu, no?, per dir-ho així, i alhora per tenir un context en el que pots compartir, pots expressar lliurement i on te sents plenament compresa, no?
Tu, d'alguna manera, com es deies abans, Glòria, vols fer tribu ara, fas tribu, eh?
Sí, bueno, jo ja porto fent tribu fa 8 anys, perquè jo vaig crear aquesta comunitat que es diu La Vida Sin Hijos i vaig fer una pàgina web i va ser com un punt de trobada d'altres dones que havien tingut la mateixa experiència i des de llavors estem fent grup d'ajuda mútua, fem tallers, he fet algun retir... O sigui, el que ens fem entre nosaltres és validar el dol. Si allà fora no t'ho validen, doncs entre nosaltres ens validem el dol i sabem del que parlem, no? I aquests grups al principi sí que és un lloc on segurament doncs, expresses molta pena, molta ràbia, però després, mica en mica, quan totes aquestes emocions ja estan endrenat, per dir-ho d'alguna manera, també doncs, són llocs que de fer amistats i de riure. Nosaltres començàvem plorant, però sempre acabàvem rient, no? I hem fet unes amistats molt, molt maques i molt entranyables.
John Green, el dol no et canvia, et revela.
Dius al llibre Glòria, recordo un viatge a Cuba amb una amiga quan fèiem la residència de llevadores cap al 1998, quan jo tenia 33 anys. Algú em va preguntar si tenia fills. El tema ja em començava a preocupar i recordo que la pregunta em va fer mal. Sobretot perquè vaig veure estranyesa en el rostre del meu interlocutor davant la meva resposta negativa. Dona soltera, adulta i sense fills. Un estereotip que a vegades es mira com un extraterrestre gairebé. I amb el dol de no poder tenir fills cal enfrontar-se a la pressió social de no haver sigut mare. no? Normalment t'havies d'escoltar preguntes, no? Suposo que com, quan tindràs fills o...
Sí.
Se't cobrarà l'arròs.
Sí, això és la típica. Sí, o sigui, tothom està molt, molt pendent d'això, no? De per quan, sí, sempre... I això és una pregunta que fa molt de mal, perquè, clar, jo... Podem preguntar, i jo ja havia tingut un parell d'avortaments o estava fent tractaments de reproducció assistida. O sigui, que és un, forma part de la intimitat de les persones i tothom és com, ho fa servir com per trencar el gel, no? Quants fills tens, per quan, a veure si et quedaràs per vestir sants. Coses així que no ajuden. És que realment són, són preguntes que fan molt de mal.
El llibre cites Núria Camps, psicòloga experta acompanyada dones i parelles en processos d'infertilitat, que denomina Dol de dols, l'impacte emocional de no poder tenir fills. El primer és per la infertilitat biològica, el segon per la pèrdua de la criatura desitjada i el tercer per la simetria de la parella. I dius, persones que busquem ajuda venim carregades amb una gran motxilla emocional, d'anys intentant-ho, més a més, amb avortaments inexplicables, encadenant pèrdues i molts cops sense temps ni espai per assimilar tot l'estrès que suposa no poder tenir criatures i sense trobar el suport necessari.
Sí, això ho poso sobretot en, quan estàs en dintre del que és la reproducció assistida. Sí que és veritat que les dones, la mitjana del primer fill aquí a Catalunya o a Espanya s'està acostant als 33 anys. Llavors, moltes vegades és que anem molt contrarrellotge i moltes vegades pues, tractaments fallits o pèrdues, o sigui, com anem amb el temps en contra, no dona temps a fer aquests dols, a permetre estar trista per aquest tractament fallit o aquest estar avortament de poques setmanes perquè tenim que continuar. I això al final encadenes un dol rere l'altre i vas amb la motxilla ja plena, no?
Ets crítica amb les clíniques de reproducció assistida?
Aviam, sí que fan un bé, no? Perquè la tecnologia, la biotecnologia, pues ajuda a moltes parelles. Jo ho veig cada dia amb la meva feina, que moltes embarassades venen per tècniques, i això és un bé. Però a vegades veig que la part emocional d'aquest procés que és tan intens no s'acompanya tan bé. No s'acompanya i és per això que també... No, també a vegades hi ha una mica de publicitat no del tot veraç, perquè molta gent surt de la reproducció assistida sense criatura als braços, com va passar a mi també, no? I tota aquesta part sembla que no existeixi, no? Sembla que sempre sigui exitosa i no és així.
Però tu ho vas intentar de totes les maneres.
Sí, se'm poso al llibre que ho vaig intentar per tierra, mar i aire, perquè ho vaig fer, bueno, la normal, no? Després amb inseminació artificial, amb fecundació in vitro, amb ovodonació i fins i tot parlo del meu procés d'adopció fracassat també, perquè també ho vaig intentar i no ho vaig aconseguir. I llavors, bueno... Penso que vaig posar tota l'energia i tota la carn, no? A l'assador, com es diu. Però no va ser possible per mi, però és que des que tinc el projecte i tots els anys que porto, conec moltíssimes dones i parelles que tampoc ho han aconseguit.
Tu amb parella i sense?
Jo amb parella i sense.
I esclar, en cada ocasió hi havia... una il·lusió, unes esperances...
Clar.
Anaven minvant les esperances?
Sí, més que res que ja el que vas a començar amb molta il·lusió, mica en mica vas perdent la il·lusió, perquè ja et fa mal tot això, ja no ets innocent, no? Ja vas que ho saps... Jo penso que tothom que entra en reproducció assistida fa un màster en totes les tècniques i tot el resultat, sap tot. Totes les coses que poden passar... O sigui, ja vas perdent com la il·lusió. Jo sempre dic, la gent que té fills de manera espontània amb relacions sexuals normal i tot va bé, vamos, no saben la sort que tenen.
Tu dius que vols acompanyar en el procés de ser només una dona sense ser mare, perquè al final aquesta vida va del que tu vulguis, donar cabuda a altres desitjos i descobrir altres formes de contribuir a la humanitat sense el peatge, dius tu, de ser mare.
Clar, aviam, pensa que jo he tingut molta reflexió en aquest tema i sent llevadora més, perquè jo sóc com especialista en maternitat i en no maternitat. Tinc aquí com 3 màsters fets, no? Aviam, la maternitat tampoc és una vacuna contra la infelicitat. Vull dir que ser mare, ser pare, també passen coses, no? I no, poder no és. És un desig, però moltes vegades també pot ser una cosa que et comporti moltes renúncies, sobretot com a dona, a nivell laboral, a altres nivells, no? Renunciar per la societat en la que vivim, també, no? Tal com estan muntades les coses. Llavors, vale, pues les dones que no hem pogut ser mares, si et recuperes aquest dol, el que significava per tu, doncs aquesta energia fèrtil i creativa la pots dedicar a uns altres projectes o altres coses, o no fer res i simplement gaudir de la teva vida, com per lo que sigui per tu gaudir, no? I això també està bé. No cal compensar no haver pogut tenir fills en fer res important o res, no, res. Ja està.
Sí, què en pensa la Mònica Conill del que està escoltant ara mateix?
Doncs mira, d'entrada el que em venia primer quan s'escoltava la primera part és que al final el patiment ve de lluitar contra una realitat que no podem canviar. En el moment en què acceptem, no?, la realitat, aquí podem iniciar tot aquest procés de transformació, no?, que vehicula el dol. Llavors, en relació a això últim que comentàveu, estic totalment d'acord amb el fet que existeixen altres formes, no?, d'estar al món, no?, més enllà del fet de ser mares, i que el llegat que una persona pot deixar no és només el que deixes darrere, no?, sinó que és com tu estàs habitant, no?, en aquesta vida, no? Per tant, totes les petjades emocionals que podem deixar, emocionals i espirituals que nosaltres podem deixar en els altres, no? Això també és el llegat, no? No només el fet de tenir fills. Per tant, bueno, sí que és cert que existeix, no?, en moltes de nosaltres una necessitat de crear, no? I per tant, com bé deia la Glòria, doncs una mica també la idea és arribat a un punt en què el procés i el dolor ja està, pues, transitat, i em puc preguntar, no?, qui sóc jo més enllà de la maternitat que jo havia imaginat, no?, i com vull expressar la meva energia creadora, que hi ha moltíssimes, moltíssimes formes, no?, de poder aportar en aquesta vida.
Expliques en el llibre, Glòria, sigui quin sigui el teu cas, recorda, no li deus la teva maternitat a ningú, ni als teus pares, ni a la teva parella, ni tan sols a tu mateixa. Aquesta contundència, per què?
Doncs això, perquè moltes vegades, sobretot les dones, hem estat educades en un guió, en un model molt concret de que creixem, trobarem una parella, tindrem fills. Sí, hem estat així. Llavors, quan no aconteix això no passa, sembla com, doncs, que trontolla una mica tot el que és el teu identitat, no? Llavors, una mica és per reforçar això, que hem d'acceptar la vida que ens ha tocat al final. És dur, a lo millor, o millor, poder és que jo ja estic per darrere, no?, de tot això, no? He passat pàgina, suposo que quan estava en tot el meu procés de dol, amb una ferida oberta, doncs si algú m'hagués dit això poder m'hagués sonat una mica així, també estrany, no? Però estic convençuda de que no tothom hem vingut al món per reproduir-nos, no? No, de fet, no hi ha planeta que ho aguanti, tampoc.
Sí, d'alguna manera, tal com en parles, sembla com si tu potser en alguna època de la teva vida inconscientment haguessis viscut el fet de ser mare com una imposició social.
Bé, és que moltes vegades jo em pregunto si el meu desig era genuí meu o venia una mica impregnat de tots els mandats que hi ha a la societat per a les dones. I això és difícil, de destriar el que realment és teu i és imposat.
De fet, el llibre planteja que les dones, tal com ens deies abans, han de ser només dones, dius, sense cap afegitó i permetre's altres desitjos que potser l'obsessió de ser mare, dius, no ens deixa complir, tal com ens explicaves abans. Mònica Conill, el dol per no poder ser mare afecta prop del 30% de les dones més grans de 40 anys, que és quan normalment han de fer front al fet de renunciar a la maternitat després d'anys d'intentant-ho per tots els mitjans. I en un 40% dels casos comporta depressió. Això passa desapercebut també a la nostra societat, Mònica.
Sí, perquè vivim en una societat que... una societat emocionalment malalta, en aquest sentit, no? O sobrediagnosticada, volia dir millor, en el sentit de que en la que tenim una crisi vital, no? O estem vivint un procés de dol, moltes vegades doncs, el que se'ns acaba diagnosticant, per dir-ho d'alguna manera, doncs és un procés d'ansietat, processos de depressió, quan en realitat, si ho mirem bé, no deixa de ser un procés d'adaptació natural a una experiència, no?, que estem vivint. Llavors, el fet de que passi... Jo crec que no és que passi desapercebut, sinó que hi ha diagnòstics que tapen, no?, els processos que realment estem vivint. I els atapen amb etiquetes com deia abans, l'ansietat o la depressió.
Anònim. El dol no és senyal de debilitat, sinó una prova de la profunditat de l'amor.
Ens has parlat del desig de ser mare, Glòria, i el desig de ser llevadora. Com et va sorgir?
Doncs, aviam, jo és que des de sempre volia... M'era molt màgic, no?, el fet aquest, no?, de que crea vida i de que un ésser humà creixés dintre d'un altre. La maternitat em fascinava. També tot el que té a veure amb el món de mèdic, no?, l'anatomia, les malalties, tal. Però més la fisiologia, no? Tot això em semblava... em sembla, eh? És que ara no assisteixo parts, però fins al 2018 vaig assistir parts i sempre, quan acabava de néixer una criatura, em preguntava, ostres, com pot ser que aquesta criatura fa un moment estigués dintre de la panxa? És que és fascinant, eh? Si ho penses, és superfascinant.
De cop se't dibuixa un somriure als ulls. Canvia molt la teva expressió, la teva cara.
Sí. És que és una professió molt maca, la veritat. Estar acompanyant a la vida és molt maco, perquè estàs en un moment molt important a la vida de la gent, de les parelles, de les dones, de les famílies, i tot i que no sempre tot va bé, perquè a vegades n'hi ha criatures que també les llevadores veien la part més fosca de la maternitat, perquè n'hi ha criatures que neixen sense vida o passen coses, no? Però som unes privilegiades, no?, de poder estar en el començament de la vida. És que és el que ens ha fet evolucionar, no?, les cures i els nadons que venen, les criatures. Estic molt contenta de dedicar-me a aquesta feina i no sol, i jo sempre dic a les meves companyes, no treballem només per les dones fèrtils, treballem per totes, treballem per les infèrtils també, perquè també necessiten molt suport i molta atenció a transitar tots aquests processos que són molt exigents i molt dolorosos.
I t'ha passat, has tingut mai el sentiment, que d'altra banda és humà, d'enveja? És dir, mira, ella assistint com a llevadora a una dona, mira, ella pot i jo no?
Sí, i també, i abans també havíem baixat quan venen, ho poso al llibre, crec, quan venen les parelles així tan superenamorades a la primera visita d'embaràs, que no totes venen així, però la primera, aquelles que venen així, tan cookies, no? Clar, és que és una admiració i quan estava jo, que no tenia parella, volia aquest projecte de maternitat i volia el pack complert, doncs sí que fa, home, no dic enveja, però allò de que et remou una mica, diu, jolín, no? Qué mal repartido está el mundo.
O sigui, quan dius que no totes venen així, què vols dir?
Aviam, és que sempre la maternitat sembla que sigui, està molt edulcorada, no? Com si fos tot flors i violes. Pues, dintre de la meva trajectòria professional, doncs he acompanyat processos no tan macos, fins i tot dones que han renunciat al seu nadó, l'han donat en adopció, o han interromput l'embaràs, que estic molt d'acord en que ho facin, però en setmanes, a vegades... Bueno, tot un seguit de coses que a vegades passen i que la gent es queda només amb la part més bonica. Llavors, les llevadores ho veiem tot, no? I moltes vegades pues, tens una imatge més realista de lo que és tot, no? Aquest procés de reproduir-se.
El teu procés, tal com expliques en el llibre, Glòria Lavall, hi va haver moments en què va ser molt dur. De fet, hi ha moments del llibre que són molt durs.
Sí?
Que ho expliques amb cruesa.
Bueno, jo he intentat explicar-ho el més acorde a lo que va passar. He tingut sort perquè tenia moltes agendes i molts escrits fets, no?, del procés, que sempre m'havia ajudat molt a escriure. I, home, és que és cru. Ho sents molt injust, no? Perquè a la natura tot és molt fèrtil, no? Tothom es reprodueix, o la natura, els animals, les plantes... Ho veus molt injust quan et passa a tu, no? Llavors, ho he intentat descriure tal com és, perquè també per donar visibilitat, perquè si no ho fem, les persones que ens hi trobem en aquesta experiència de vida, qui ho farà?
Què els recomanaria la Mònica Conill a les dones que ens estiguin escoltant i que estiguin passant un procés semblant o se sentin identificades una mica amb el que ens està explicant la Glòria?
Bueno,
en el sentit de buscar acompanyament psicològic.
Sí. Sí, sí. D'entrada, doncs, precisament això, no?, que si senten que hi ha aquest nivell de patiment i aquest nivell d'incomprensió, no?, i en el seu entorn més proper, doncs, no tenen aquests espais, no?, per poder compartir això que els està passant i per sentir-se enteses o validades en l'experiència, doncs, que busquin aquest suport, ja sigui a través dels grups d'acompanyament que parlàvem abans, o un suport d'algun professional especialitzat, no? Sobretot això és important, que estigui especialitzat en l'àmbit de la pèrdua i el dol, perquè al final un pot quedar-se bloquejat, aturat, un pot quedar-se en aquest procés des de la resignació, no? I la resignació no porta a la transformació. La resignació t'acaba victimitzant i t'acaba deixant ancorada en el patiment. En canvi, un procés de dol ben acompanyat sí que et porta a l'acceptació i et porta a la transformació i, per tant, d'alguna manera, a una vida plena, que és el que tots volem.
Però aquí, és clar, Mònica, dius, et porta a l'acceptació, et porta a la transformació, però i si després hi ha un altre intent fallit, un altre intent fallit, un altre intent fallit, etc., com li va passar a la Glòria, què es pot anar fent?
Vale, en el cas de que estiguem en el procés, no? Jo també recomanaria, no?, que hi hagués aquest acompanyament, perquè és un procés que és molt dur, és un procés en el que hi ha moltíssim, moltíssim esgotament, és un procés en el que hi ha molta frustració, i si no anem expressant tot allò que anem sentint, tot allò es va acumulant. Llavors, al final és, independentment del resultat, no?, l'acompanyament en el procés és, jo penso que és fonamental.
Tu ho vas poder expressar.
Per no malaltir.
Sí, sí, totalment. Ho vas poder expressar, Glòria, amb companyes durant el procés?
No, la veritat és que no hi havia... Quan, clar, estem parlant gairebé fa més de 18 anys o així, no hi havia gaires llocs, és que no hi havia res. Recordo una llevadora... la Núria Torres, professora, companya, que a la gent que estava fent reproducció assistida a l'Hospital de Sant Pau, que era on treballàvem, va intentar fer uns grups de suport a la reproducció assistida. I ho va aconseguir d'alguna manera, però poder era una cosa pionera i va quedar parada. Però sí que Penso, jo, bueno, de fet, jo una de les coses que faig a la meva feina, que jo treballo en un centre de salut com a llevadora, intento fer aquests, com a la inspiració de la Núria Torres, fer aquests grups de suport als processos d'infertilitat. Des del 2020, ja amb una psicòloga del centre, vam començar a fer uns grups de suport per persones que estaven amb problemes de fertilitat o estaven en llista d'espera o estaven tenint problemes o dificultats. I la veritat que costa una mica perquè hi ha una mica encara d'estigma i de tabú entorn amb aquest problema de salut, que no deixa de ser un problema de salut, però mica en mica la gent ve i realment són molt agraïts de poder tenir un espai i poder parlar en claretat de tot el que els està passant. Això la gent que encara està en procés.
Dius que la maternitat és un gest d'amor immens.
Bueno, em refereixo que ser mare o ser pare és molt altruista, si ho consideres bé, no? Perquè dones el teu temps, el teu cos, el teu capital, el teu, tot el que tens als fills. I és una forma molt altruista perquè no esperes que tenir cap recuperar res de lo que inverteixes, no? Aviam, jo sempre, i ho poso també al llibre, dic que el món necessita molt amor, no només l'amor de mare, perquè tots anem molt carents, no?, d'amabilitat, de que la gent cuidi una mica els uns dels altres. La nostra capacitat d'amar, d'amor, la podem donar a les persones que tenim al voltant o voluntariat, que és moltes vegades com moltes companyes resolen aquests processos, no? Deixant que aquest amor que pensaven que donarien a les seves criatures, pues ho donin a altres persones que ho necessiten també.
Sí, suposo que està d'acord la Mònica Conill que aquest és un bon camí.
Totalment, totalment d'acord. És més, hi ha moltes persones, no, que poden viure aquesta no maternitat i que acaben expressant o aportant aquest amor en contextes, com deia la Glòria, de voluntariat, o en contextes d'ajuda als altres. No? I d'alguna manera, al final, també és un amor totalment incondicional.
La coneixes, la Mònica Conill, oi, Glòria?
Sí, va estar professora meva del postgrau de dol que vaig fer a la Universitat de Girona. Estic molt agraïda també amb ella perquè, clar, jo soc llevadora, no era especialista en dol, havia viscut aquest dol de no poder ser mare i a través d'aquest postgrau de la Universitat de Girona doncs em vaig posar com una estructura de saber conèixer més el que és el dol, que dol és com una cosa que tenim tots, bueno, una prestació que tenim als éssers humans, no?, per fer front a la pèrdua. I això, i durant la vida de les persones tenim moltes pèrdues. I saber com funcionen els dols és bàsic, no? El dol clàssic per pèrdua d'un ésser estimat. I arran d'això pots després especialitzar-te en altres tipus de dol com he fet jo, no? De buscar els trets que són similars al dol clàssic i també saber quins són específics del dol de la no maternitat.
Sí, recordo a la Mònica Conill que en el programa que fèiem dedicat al dol per un suïcidi ens deies que d'una manera o una altra el vincle amb la persona que se n'ha anat continua d'una manera diferent, però continua havent-hi un vincle. No ho podríem dir, suposo, en aquest cas, oi, Mònica?
El tema del vincle continuat és una manera de parlar de la part espiritual. Llavors, en aquest cas, de la no maternitat, si fem una ampliació del focus, no?, i podem mirar aquesta experiència, no?, que algunes dones doncs viuen, doncs estaria dintre del que seria el seu pla de vida o el seu pla d'ànima. I, per tant, venen a fer uns aprenentatges, que aquests aprenentatges després tenen aquesta repercussió en benefici també de la humanitat, per dir-ho així, no? Vincle continuat, bueno, si parlem de continuar connectades amb l'amor, no? Agafaria aquesta forma, en aquest sentit. no seria cap a una persona, no?, que ha transcendit, sinó que seria connectada amb l'amor, amb un estat pur i de poder donar, estendre de manera incondicional des d'un altre lloc.
Sí, la Glòria va dient que sí, amb el cap.
Sí, és maco. A veure, clar, és difícil. Jo, per exemple, que vaig tenir aquests avortaments a poques setmanes, sí que considero que vaig tenir com quatre ànimes, per poc que sigui de vida, com una espurna de vida dintre del meu, no? Potser si mai has quedat embarassada o no has tingut aquesta sensació, ho pots canalitzar diferent, no? Però sí que pots tenir aquest vincle continuat, perquè l'amor, pues, és com l'energia, no? No es desapareix, es transforma.
Pel que fa als aprenentatges que ens comentava la Mònica Conill, bé, tu n'has fet uns quants, eh? Déu-n'hi-do.
Bueno, aviam, i els que em queden.
Coneixes dones que no ho hagin passat tan malament?
Sí, és curiós, perquè en el meu projecte, aquest de la vida sense fills, hi ha gent que necessita molt i molt temps per recuperar-se. En canvi, hi ha dones que només en unes sessions o en un temps, de seguida col·loquen tot a lloc i de seguida recuperen i continuen amb la seva vida. Aviam.
A què ho atribueixes?
Aviam, a vegades ho atribueixo. Primer, perquè no tothom som iguals i cadascú sap el que la maternitat significava per cadascú. I després ho atribueixo que, i això poder és una mica dur dir-ho, però a vegades penso que la maternitat és com una capa màgica que tapa tot. Que potser tu tens altres mancances a la teva vida i la maternitat ho tapa. Llavors t'atreuen aquest... Si no ho pots ser, ja quedes com una mica més perjudicada, per dir-ho, no? O t'has de fer càrrec. No pots passar pàgina a través dels fills, sinó que has d'agafar les rendes de la teva vida i veure què està passant, no?
La no maternitat a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio és la primera vegada que en parlem. Li agraïm a la Mònica Conill, psicòloga, doctora en psicologia, docent investigadora de la Universitat de Girona, que ens hagi acompanyat. Gràcies, Mònica, per
gràcies
ser de nou amb nosaltres. I moltes gràcies a la Glòria Lavall per aquest Ser sense ser mare que acabes de publicar sobre aquesta no maternitat. Gràcies per la teva experiència, per obrir-la, per donar-la a conèixer i per ajudar a tantes dones.
Gràcies a vosaltres també per donar difusió a aquest tema, perquè realment necessita molta visibilitat, perquè és un dol molt desconegut encara.
Gràcies. D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure. Sergi Torres, ben retrobat.
Gràcies.
La setmana passada ens parlaves de Barcelona, després de 3 mesos i escaig d'haver estat fora, de què va suposar per tu tornar-hi, copsar una energia molt densa, diguem-ho així, ho dic jo, vaja, això tu no ho vas utilitzar, aquesta expressió, i aquesta sensació de no fer-ne mai prou, no tenir-ne mai prou, de no arribar a temps, etc. Però val a dir que Barcelona és una ciutat molt bonica.
Sí, de fet, sóc enamorat de Barcelona. Jo vaig néixer aquí i és la ciutat que més m'estimo de tot el món. Això està clar. I també vam veure aquesta energia, aquesta proposta creativa que té Barcelona. Hi ha molta creativitat a Barcelona. És una ciutat molt contemplativa que ens permet avançar com éssers humans. El que passa és que aquesta mentalitat que estem utilitzant, aquesta sensació que descrivíem de tensió, de no n'hi ha prou, ens genera una mentalitat que no ens permet fer aquesta contemplació. Aleshores, explicava a la secció anterior que a l'entrada a la ciutat i sentir la tensió i em vaig preguntar què era, vaig veure que hi ha aquesta sensació de no ser-hi a temps. I igualment, això no vol dir que jo hagi de patir aquesta tensió ni hagi de patir aquesta energia.
Això està molt bé per les persones que diguin, mira, és que jo hi vull estar a Barcelona tota la setmana i tampoc em puc permetre marxar.
Sí, hi ha persones que els agrada molt la ciutat, són molt cosmopolites i, de nou, Barcelona és molt bonica en aquest sentit, tenim el mar, tenim la muntanya, però hi ha una forma de ser a la ciutat sense pertànyer a la ciutat, d'alguna manera, sense estar involucrat o patir aquesta tensió que anomenàvem. I és justament el gest que vaig fer a l'arribar a la ciutat. Sents la tensió, mires què és i veus el pensament que desemboca aquesta tensió. No hi soc a temps, o no soc prou, necessito X cosa. I quan veus aquest pensament, simplement el descartes, no te'l creus. Descartar no vol dir rebutjar, és com quan jugues un joc de cartes i hi ha una carta doncs, que ja no et serveix, l'agafes i la deixes. Doncs és exactament igual. Mires el pensament que t'està portant a sentir que hi ha tensió i aleshores el descartes. No tens per què formar part o convergir o combregar amb aquella tensió ni amb aquell pensament. Tots som lliures, encara que no ho sembli, ho som.
Com tu dius, és una proposta, un pensament.
Literalment, és una proposta que podem descartar sempre i quan la proposta ja no ens serveixi.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.